are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bona nit, molt bé.
Vinga, va, anirem per feina perquè avui hem de explicar-vos algunes històries de la resta de la jornada. Us recordo els partits que tenim, a banda d'aquest Barça-Chelsea, que jugarà dimecres al Camp Nou. Tenim dimarts el United-Sevilla i el Roma-Shakhtar. Dimecres, a banda del Barça-Chelsea, jugarà també el Besiktas-Bayern. Comencem amb l'aperitiu.
L'aperitiu.
I comencem parlant d'aquest Besiktas, que també és un dels equips que, com vam parlar la setmana passada amb el Basilea, acomiadarem de la Champions perquè hauria de fer una remuntada absolutament estratosfèrica davant del Bayern de Múnich.
Home, és que van quedar 5-0 a l'anada. Va ser un partit molt condicionat per l'expulsió al minut 16.
Van jugar 10, sí.
Sí, de vida al central del Besiktas. El Bayern no va aprofitar, sobretot a la segona part, i va acabar golejant per anar tranquils al que diuen que és un dels estadis més sorollosos del món. És el Vodafone Park, és el camp del Besiktas. És un estadi molt nou, renovat, del 2016, però que està construït al mateix estadi on hi havia l'antic camp del Besiktas dels anys que datava dels anys 30. Per tant, era un camp mític, ara l'han renovat molt, l'han fet modern, i a més té la curiositat que és l'únic estadi de tot el món que té vista a dos continents.
Estan... Ah, clar, perquè estan just al costat del Bòsfor.
Exacte, de l'estret d'Istanbul, està en territori europeu, pròpiament dit, però des de l'estadi pots veure el territori asiàtic en aquesta ciutat que en diuen que és transcontinental. Però a banda d'aquest tema curiós, la gràcia del camp del Besiktas estan els seus aficionats, i aquesta també és la base del Besiktas, la pedra angular d'aquest club, amb una base molt popular i que té una afició que literalment espanta. Per dir-te alguna dada, això ho vam comentar amb un tot gira de fa uns dies, l'afició del Besiktas té el rècord de més decibels en un partit de Champions.
Més decibels?
Més decibels.
És veritat, me'n recordo que ho vas explicar un dia.
Ho vam parlar quan vam parlar de Timo Werner, aquell davanter de Leipzig, que es va marejar sentint tot el soroll. De fet, al camp del Besiktas es va arribar a registrar l'any 2007 132 decibels.
Això és molt, eh?
Estem parlant que l'umbral de dolor està 140, i doncs és un estadi que es caracteritza per això. I per portar-vos un exemple, us he portat un document que he trobat que és un dels càntics per mi més intimidatoris que he sentit mai. Va ser en un Besiktas Benfica de l'any 2016. L'àrbitre xiula a l'inici del partit, paren de cantar i estan un minut en absolut silenci, i de cop embogeixen.
Clar, és a dir, per fer el contrast, per fer més evident de com arriben a cridar.
Us he portat això, he tallat el minut, lògicament, però escoltarem la diferència de com passen el silenci a com passa la bogeria d'aquest estadi amb capacitat per a 42.000 espectadors. Aquí demanen el silenci, només se senten els aficionats del Benfica, però la veritat és que si ho veieu per imatges és increïble.
Déu-n'hi-do, eh?
I ara crec que quan s'animen.
Wow.
I aquesta és la bogeria, per imatge, també si ho mireu per YouTube. Aquestes són unes imatges que va gravar un aficionat des d'un córner de l'estadi.
Ara em sap greu que quedin eliminats.
Sí, sí, la veritat és que sí, però bueno, és un d'aquells camps que jo crec que val la pena anar-hi alguna vegada a la vida, perquè ha de ser que et posi la pell de gallina. De fet, en aquest moment d'aquest partit, si busqueu les imatges, aquest partit està relacionat amb una campanya que es va fer aquell dia, en una campanya en contra del racisme, i quan estaven en silenci feien símbols amb les mans perquè volien protestar contra el racisme i deien "silenciem el racisme", era el lema, i per això van fer aquest minut de silenci i feien expressió amb el símbol amb la llengua dels signes, com per exemple "no al racisme" o "àguila negra", perquè és un club que està molt lligat a les causes socials i que també hi ha tota una filosofia a darrere que és molt curiosa. De fet, l'anomenen el club del poble d'Istanbul. La majoria de la seva afició és de classe mitja o baixa.
I no és el club dels taxistes, el Besiktas.
També sí, perquè és el club així del poble. Està allunyat, diguéssim, dels grans luxes del Galatasaray o el Fenerbahçe, que sempre han tingut aquesta aureola més de club gran, diguéssim. I a més també, el grup d'animació més gran del Besiktas són els Karsi, que és un grup d'ultres d'ideologia anarquista. De fet, el logo dels Karsi és la típica dels anarquistes.
És a dir, no és un club de dretes, eh?
No,
és un club d'esquerres, molt
causes
popular.
Causes socials, exacte. Que treballa molt en aquest aspecte. De fet, ha tingut molts problemes en els últims anys per aquest tema amb el president Erdogan. 35 dels seus membres han anat a judici en alguna ocasió acusats o d'intent de cop d'estat, de traïció, de terrorisme, de resistència a l'autoritat. d'activitat o de participació en manifestacions no autoritzades. Mm. Per aquest motiu, també el Besiktas és un dels clubs que té més aficionats entre els armenis i els kurds a Turquia i en aquelles zones.
Les minories,
Correcte. Lluiten contra aquestes causes socials, també contra les causes animalistes. Ja un dia, per exemple, van arribar a protestar per la matança de les foques bebès.
Ah, sí? Durant un partit de futbol?
Durant un partit de futbol, amb pancartes, també en defensa del feminisme, de moltes causes.
M'agrada molt, eh?
Perquè és un club de molt activisme. Ell va néixer l'any 1903, primer com una institució gimnàstica de lluita, fins al 1911. No es va començar a practicar futbol quan s'uneixen dos clubs de barri que hi havia en aquest barri, que precisament el lloc de Besiktas, i per això el club es diu així. Van començar vestint de color blanc i vermell els primers anys, però el 1932, és a dir, 20 anys després de que es comencés a practicar futbol, abans d'un derbi contra el Fenerbahçe, es va morir un dels seus fundadors i aquell partit van vestir de negre i en senyal de dol. I des d'aquell dia ja van mantenir aquest color. Després, uns anys després, apareix el sobrenom aquest que se'ls coneix de les àguiles negres. És el sobrenom amb els que tots coneixem els aficionats del Besiktas. Estava guanyant un partit còmodament per 6-0, això era als anys 40, i un aficionat, que era un pescador i que estava a la grada aquell dia amb un megàfon, es va començar a animar perquè aquella temporada l'equip anava molt bé i van començar a cridar: ja pugen les àguiles negres, ja ataquen les àguiles negres. Tothom va seguir amb aquest pescador que portava el megàfon, i a partir d'aquí els periodistes van fer referència a les àguiles negres, i això s'ha convertit en el gran símbol d'aquest club, que de fet, tu si vas al barri també ho aprofiten fins i tot amb samarretes, amb bufandes, s'ha convertit en tot un emblema. També hi ha diferents locals on tenen àguiles negres per mostrar-les, i fins i tot aquest pescador s'ha convertit en famós perquè surt als llibres d'història del Besiktas, es diu Mehmet Galin, i les àguiles negres, com deien, s'han acabat convertint en la icona d'aquest club, unes àguiles negres que diran adeu a la Champions després del 5-0 contra el Bayern, però que ben segur marxaran de forma ben sorollosa.
Doncs em sap greu, perquè amb tot el que m'has explicat, el que ens has fet saber, jo crec que el Besiktas és un club interessant, amb una filosofia també molt, molt interessant per explicar.
El plat principal.
Vinga, va. L'única eliminatòria dels partits d'anada on no es va moure el marcador va ser el que va enfrontar Sevilla United. Empat a 0 al Pizjuán. Ara tenim la tornada a Old Trafford.
Un partidàs de David De Gea, que en vam parlar l'altre de tot gira. A més, va fer una espectacular aturada. Per mi, la millor aturada que hem vist aquesta Champions, a una rematada de cap de Muriel des de l'àrea petita. Va ser un gran partit del porter espanyol. Van resistir aquest 0-0. Aquest dimarts es jugarà la tornada a Old Trafford. Home, a priori, el Manchester és el gran favorit, té millor equip, té millor pressupost davant un Sevilla que a la Lliga l'estem veient molt irregular, però compte, perquè si marca un gol valdria doble, i amb el 0-0 de l'anada li aniria bastant bé. Es preveu un partit molt apassionant on el conjunt de Vincenzo Montella intentarà donar la campanada, i un Montella que ha sorprès aquesta temporada a Sevilla pel redescobriment d'un futbolista com Jesús Navas, que sempre el recordarem a Jesús Navas com un extrem.
Un extrem, viu, ràpid.
Doncs l'ha reconvertit a lateral dret amb 32 anys. Sempre que parlem, pensem en aquell jugador tan habilidós que va destacar primer al Sevilla quan era molt jovenet, després al City. Era un jugador que en defensa era més aviat top, però ara el tècnic italià ha sabut trobar aquesta nova versió de lateral dret i està sent lateral dret titular. Ha tingut uns problemes físics, però en els últims partits sempre ha jugat. I se n'ha parlat molt a Sevilla d'aquest canvi, d'aquesta reconversió, perquè ja no és aquell jugador segurament tan explosiu, és un jugador que ja no té aquella arrencada, que se n'anava de molts defenses, però ara ho ha cobert això amb experiència i demostrant que també es pot sacrificar en defensa. Hi ha hagut molt debat, i també li van preguntar sobre el tema al segon entrenador de Montella, que això potser molta gent no ho sap, però és Enzo Maresca, que va ser aquell jugador
jugador del Sevilla també,
i va coincidir amb Navas,
migcampista,
correcte, un jugador de molt treball al mig del camp. Va coincidir amb Navas fa 10 anys enrere, quan era molt més jovenet, en destacava la seva capacitat d'adaptació, i també feia broma sobre l'aspecte físic del nou lateral dret del Sevilla.
De verdad, es la única persona que yo he conocido en el mundo que no envejece, que igual físicamente, igual de chico, igual que lo mismo argumento, la verdad que se ha hecho padre, papá, es más maduro porque es una persona que se le ve, pero en general es que lo bonito que tiene Jesús, que de verdad no ha cambiado nada en lo que era hace años.
De fet, és un jugador que no envelleix, no?
No envelleix.
És el Jordi Hurtado del futbol.
Podríem que trobar així, perquè és que té aquella cara de bon nen encara ara, que se'l veu. Igual ha estat 4 temporades al Manchester City i ha estat buscant, i de fet Pep Guardiola ja el va utilitzar com a lateral dret. Per tant, el gran redescobridor de Navas com a lateral dret va ser Pep Guardiola. Va ser la temporada passada, va ser pocs partits, però el primer va ser en un partit contra l'Arsenal la temporada passada. Guardiola tenia Zabaleta, que es parlava molt que era un defensa molt lent, que ja era veterà, que segurament marxaria del Manchester City, s'enfrontaven contra l'Arsenal d'Alexis Sánchez, que estava en un gran estat de forma, i va decidir provar-lo perquè era més ràpid que Zabaleta, i va dir, doncs anem a provar l'experiment. La veritat és que les coses li van anar bé, ho va destacar Guardiola, va jugar algun partit més, després va desaparèixer, i de fet aquesta temporada ja van decidir que marxés, va fitxar Walker, l'equip del Manchester City, i van renovar aquesta posició perquè no acabava de quallar, però és un jugador que ara ha tornat a Sevilla, ha estat molt ben rebut, segurament ja no té aquella aureola, però recordem que Jesús Navas, quan era jovenet, va sonar pel Barça i el Madrid. Se'l van disputar la Porta, era l'època de Del Nido, la Porta i Florentino. Va ser un jugador que va tenir moltes ofertes, però que va tenir aquells problemes psicològics.
Que no se sentia gaire gust fora de casa.
Exacte.
Que necessitava estar a Sevilla, a prop de casa.
Exacte, va tenir problemes d'ansietat amb això. Fins i tot no va anar a un Mundial Sub-20 a Holanda per aquest motiu. Expliquen també que quan tenia 18 anyets, quan començava a pujar al primer equip, en una concentració de pretemporada, estava en un entrenament i li va agafar un atac d'ansietat. Va marxar corrents, tothom al·lucinant, se'n va anar en un camp anexe, sol, es va quedar sol, i fins que no hi van anar els seus pares a parlar amb ell, a calmar-lo i a tranquil·litzar-lo, no el van poder treure d'allà. Va deixar de fer la concentració i fins i tot en algunes concentracions, al final, en aquells temps de que va haver molt treball psicològic, els seus pares es quedaven amb ell per donar-li suport. Poc a poc ha anat madurant, poc a poc ha pogut solucionar aquests problemes, i el Manchester City el va fitxar fa uns anys, l'any 2011, i reconeix que li ha anat molt bé com a experiència, com a futbolista, i sobretot per créixer personalment, perquè ha vist que podia estar fora de casa, i això també li ha anat molt bé, d'aquest jugador que tothom en parla meravelles, de veritat a Sevilla es diuen que és un bon nano, que no canvia mai, com diu Maresca, i veurem dimarts contra el Manchester, contra el Manchester United a Manchester, veurem si dona la campanada.
La cirereta del pastís.
I vinga, va, farem la cirereta parlant de l'altra eliminatòria que viurem aquesta setmana. Roma-Shakhtar, amb un 2-1 favorable al Shakhtar de l'anada. Els ucraïnesos, per tant, tenen aquest gol a favor, el que passa que la Roma va marcar fora de casa.
Per mi és l'eliminatòria que no et sabria dir qui és el favorit.
És imprevisible, eh?
Sí, perquè pot passar moltes coses, tampoc són equips molt sòlids i pot passar de tot en aquest partit.
També diré una cosa, el que passi jo crec que pot ser la cirereta o el carmelet als quarts de final.
Sí, la veritat és que és l'eliminatòria on hi ha més igualtat i on el rival no sembla dels grans candidats a fer-se amb aquesta Champions. Però serà un partit interessant, sobretot jo us el recomanaria per veure el que diuen que és un dels millors porters del món i que pot acabar estant entre els millors al top 5. Estem parlant d'Alison Becker. Segurament n'he fet molta fama, encara no és molt conegut perquè juga a la Roma, és un porter de 25 anys, brasiler, però que és el porter titular de la selecció del Brasil per davant d'Ederson.
No és habitual que el Brasil tradicionalment hagi tret molt bons porters.
N'ha tret alguns sempre de referència, recordem Tafarel, Julio César,
Dida en el seu dia, sí. Però no són porters que hagin estat, diguem-ne, el top número 1 dels grans porters. Potser Julio César, que va jugar durant molts anys a l'Inter.
Sí.
Però no hem vist grans porters que hagin marcat una època al Brasil.
Doncs apunten que Alisson pot ser un d'aquests jugadors. La veritat és que està sent un dels millors jugadors del Calcio. Tothom en parla meravelles d'aquest porter. És un porter molt alt, amb 1,93 m, cobreix molt bé la porteria. A més, és bon al joc aeri, també és molt ràpid de reflexos. És un porter, com dèiem, d'estil sobri. A Sud-amèrica sempre es parla d'aquells porters més estrafolaris, Chilavert, René Higuita, en canvi és un dels porters aquests més seriosos, i ara arriben dos porters interessants del futbol brasiler, un és Ederson del Manchester City, i Alisson de la Roma, que ja veurem fins a quin punt arriba. De fet, Tafarel, recordem, aquell mític porter dels anys 90 del Brasil, va arribar a dir fa uns mesos que Alisson és el Pelé dels porters. Jo crec que aquí es va passar una mica amb aquesta comparativa, dir que és el Pelé dels porters, però veurem fins a quin nivell arriba. Des del 2015, amb Dunga ja és el porter titular de Brasil i ho serà també en aquest Mundial. També va ser titular en les categories inferiors del Brasil, es va formar ja a les categories inferiors de l'Internacional de Porto Alegre. A diferència d'altres brasilers que hem parlat, la seva vida no ha estat tan complicada ni tan dura.
No ve de les faveles,
en aquest cas. Els seus pares li van insistir molt en l'educació. Ell, de fet, diu que quan acabi la seva carrera com a futbolista, doncs voldria fer alguna carrera universitària, que amb això li agradaria formar-se, que no és d'aquells que venen aquí sense saber moltes coses, sinó que Alisson és un porter bastant diferent en aquest aspecte. De fet, a la Roma destaquen que sempre va amb llibres a tots els viatges, perquè a part d'anar amb la Bíblia a tot arreu, ell és un fidel evangèlic, també llegeix molts llibres, sobretot relacionats amb l'esport. L'últim que recomana és curiós a Instagram, el de Gustavo Kuerten, aquell tenista brasiler.
I tant.
I diuen que li ha servit molt perquè també els tenistes, i els compara una mica amb els porters, perquè els tenistes sempre estan sols davant el rival, i ell també se sent una mica que en aquest aspecte psicològic l'ha ajudat de mentalitat, de concentració, i de no estar en un bloc, diguéssim, amb tot l'equip, sinó també amb la seva feina. I a més, una de les curiositats que he buscat en la seva carrera és que, no sé si això t'ha passat a la teva vida, David, si has refusat ofertes per ser de model.
Home, no, a mi no m'ha passat, doncs, òbviament.
Doncs, a mi tampoc. Allison n'ha rebutjat moltíssimes. És un
poc guapot.
Té bona planta, ulls verds, barba, així una mica hipster ben plantat, i a més té una gran legió d'animadores, i sempre li han fet ofertes per entrar al món de les passarel·les. Ell sempre ha dit que no, però és que, a més, és que ho té tot, perquè podria ser un showman. De fet, va anar amb un late show del Brasil, el més popular, i li van donar una guitarra perquè és que ell també sap cantar la guitarra, i atenció, perquè no ho fa malament, eh?
Otra noche fracasada sin você do lado.
Cala, no fa malament. Aquest és Nallison.
Com deia, és això, eh? Té aquest saber fer.
Toca la guitarra, eh?
Toca la guitarra?
Veu i guitarra, eh?
Correcte, tot. Això és un late show del Brasil que és molt popular. Com dèiem, podria tenir altres vides paral·leles a part del futbol. Ell fa una vida molt familiar, viu amb la seva dona, la seva filla i la Shakira, que no és la Shakira, sinó que és el curiós nom que li van posar a la seva gossa fora dels terrenys de joc.
Com a gossa es diu Shakira?
Com a gossa es diu Shakira.
Ah.
En fi. És una persona que és molt tranquil·la, però a dins és una persona, com dèiem, amb molta personalitat, molt caràcter. Jo us recomano que el marqueu a l'agenda. És el gran ídol dels aficionats de la Roma aquesta temporada. El problema és que s'han queixat a les xarxes socials perquè no poden trobar la samarreta d'Alisson. Ja saps que els porters normalment no tenen aquest màrqueting o aquest mercandatge. S'han queixat a les xarxes socials a veure si la Roma abans de final de temporada la fa, perquè ja diuen que diversos clubs europeus se'l rifen. Monchi ja s'està fregant les mans. Es parla de que podria fregar un traspàs de 70 milions d'euros.
70 milions per un porter.
Per un porter. Seria el més car de tota la història, superant tots els registres. L'últim també va ser el porter del Manchester City, Ederson. Doncs és un porter que el veurem en aquesta Champions, el veurem al Mundial, i apunteu-lo perquè apunte a top 5.
Ara estarem molts dies sense We Are the Champions, sí, perquè hi ha l'aturada per seleccions i els quarts de final començaran dimarts 3 d'abril i dimecres 4 d'abril.
Fins a l'abril.
Per tant, fins l'últim cap de setmana de març, que no ens veurem. Jaume,
buscarem històries.
Vagi bé la Setmana Santa.
Igualment.
Vinga, adéu.
A reveure.